10 i 17 minuts, l'endemà del ple ordinari del mes de febrer. Els dèiem que el titular bàsic és: el ple va aprovar, per unanimitat, demanar la Creu de Sant Jordi pel grup d'estudis sitgetans, a motiu, òbviament, d'aquest 50è aniversari de tota la labor feta en aquestes 5 dècades. Va aprovar per unanimitat el projecte de la nova estació d'autobusos, no sense que es tornés a obrir aquell debat sobre què podem considerar estació d'autobusos, i va aprovar per unanimitat la nova climatització del mercat. Aquesta climatització que té un preu aproximat d'un milió d'euros, fet i fet, no sense obrir-se també un debat a l'entorn de la situació del mercat i el neguit dels paradistes, etc etc. Però, com els comentàvem, travessar la sessió, aquest rum-rum, a l'entorn de la publicació a xarxes d'aquest vídeo, d'un vídeo poc edificant, per dir-ho així, on s'exposa una forta discussió verbal a peu de carrer entre els propietaris d'un local del carrer Joan Tarrida i un grup de persones, entre les quals hi havia la regidora Cristina Guiu. La discussió fonamental, i com els dèiem, hi ha tres apunts que cal fer a partir d'aquest vídeo, és per una terrassa. No direm que la típica, però ens hi hem trobat en més d'un cas d'aquestes discussions a l'entorn de l'ocupació pública d'una terrassa, i els tècnics entenen que aquesta terrassa no hi ha de ser, que aquesta terrassa s'ha de retirar, i el local entén que s'estableix un greuge comparatiu perquè hi ha altres terrasses que no us han demanat que siguin retirades i que no mereixen això, i que hi ha un setge i que hi ha unes amenaces, etc etc. Bàsicament, la discussió, el moll de l'os d'aquesta discussió, és aquest assumpte del criteri tècnic sobre la terrassa. Però, com els dèiem, en aquest vídeo es deixen anar males paraules, d'aquelles que, en principi, i si no es tracta d'un mal moment que tots podem tenir, inclosos els polítics, i n'hem viscut al llarg d'aquests anys alguns moments en què es deixen anar coses que no es pensen o que no es dirien en circumstàncies normals, però aquestes males paraules que no encaixen en el marc ètic exigible a un càrrec públic. I ahir, sobre aquest assumpte, el govern no va donar resposta, per bé que li varen inquirir d'una manera molt evident Junts per Sitges i el Partit Popular. El govern va donar resposta tot el que era l'àmbit tècnic, la regidora Cristina Guiu i també l'alcaldessa Aurora Carbonell, però no es va fer cap referència, ni una, a aquesta qüestió vinculada amb l'actitud de la regidora Cristina Guiu, o la suposada actitud o mala actitud de la regidora Cristina Guiu. Això per un costat. I després, quan el senyor Josep Ros, un treballador d'aquest establiment, de l'establiment Cox, del carrer Joan Tarrida, va prendre la paraula en l'apartat de pregs i preguntes, va deixar una tercera derivada enmig d'aquesta situació, com els dèiem, de denúncia que fa l'establiment al paper que ha tingut l'Ajuntament i els tècnics a l'hora de gestionar aquest assumpte de la terrassa. I era aquesta frase: tothom sap que hi ha un senyor que mou el cotarro. Per tant, aquí, diguem-ne, va quedar a l'aire també aquesta frase, que es pot interpretar com indicatiu d'una certa, si volen dir-ho d'aquesta manera, competència entre establiments del carrer Joan Tarrida. Competència entre establiments, o que hi hagi, diguem-ne, una situació d'una certa indefensió davant d'algú que té un poder determinat dins aquest àmbit dels locals i de les empreses del sector del carrer Joan Tarrida. I no vam anar tampoc més enllà d'això. Però van quedar aquests, diguem-ne, aquests tres punts fonamentals, i sobretot, com els dèiem, aquesta situació molt evident d'un govern incòmode a l'hora de referir-se al paper de la regidora Cristina Guiu, per bé que els grups polítics, sobretot, com els dèiem, Junts per Sitges i Partit Popular, inquiriren en més d'una ocasió sobre aquest assumpte. Joan, bon dia de nou.
Bon dia de nou. Sí, efectivament, aquesta la qüestió que es pot dividir entre la qüestió tècnica i la qüestió de comportament. Com comentaves, la qüestió tècnica queda aclarida en el sentit que els serveis tècnics de l'Ajuntament consideren que no ha d'haver allà una terrassa, i aleshores, doncs, la propietat, doncs, pot fer el que consideri per intentar revertir aquesta situació. Però
la regidora Cristina Guiu, que es va referir que els tècnics, des de l'any 2024, que havien fet diversos requeriments a la propietat perquè entenien que aquesta terrassa ja no tenia motiu per ser-hi.
Partint de la base que fins i tot se'ls va donar un termini, diguem, de gràcia perquè doncs, continuessin explotant-la abans d'acabar-la de retirar. I després, òbviament, doncs, aquesta qüestió que també era latent sobre aquest vídeo publicat i que després, doncs, en la resposta a la qüestió que en aquest cas el treballador del bar
va formular,
formulava, doncs també se senten doncs, uns crits i unes increpacions cap a l'alcaldessa, entenent que per part de la persona, del propietari, que era el qui també va publicar en el seu diari.
Per tant, començarem per la part més tensa del ple. Tampoc es pot negar que és, com saben tots vostès, aquestes situacions són les que generen més atenció. Tot plegat venia també vinculat amb aquella convocatòria de protesta a la plaça de l'Ajuntament, convocatòria que no va plegar ningú, que era la Fernández, era a la plaça de l'Ajuntament, no hi havia ningú. Sí que els responsables de l'establiment i algunes altres persones van pujar al Saló de Plens per fer evident la seva protesta. Escoltem a Josep Ros, que com els dèiem és treballador d'aquest establiment, de l'establiment Cox del carrer Joan Tarrida, formulant la seva intervenció a l'apartat de precs i preguntes i després la contesta interrompuda per els crits de fons de la regidora Cristina Guiu, la intervenció de l'alcaldessa que possibilita que la regidora Guiu intenti desenvolupar aquest argumentari fins on pot. Després acaba l'alcaldessa, diguem-ne, la resposta a aquesta pregunta de Josep Ros.
Doncs passem al següent, que és Danilo Di Maggio, el mateix. S'acosta aquí, diu el seu nom, si ve amb nom personal o representa algú, i té 3 minuts per fer la pregunta concreta que volen. Endavant.
Em dic Josep Ros, treballo al Cox. I bueno, el tema de la terrassa volia comentar que no és tot igual, perquè al costat n'hi ha terrasses que no podien estar. Això és un punt.
Perdó, acosta't bé perquè com
sí,
es grava...
Que al local del costat n'hi ha terrasses que no poden estar i ho sabem tothom. O sigui, això ho volia aclarar. I després el que volem manifestar són els acosos, amenaces, intrusismo... i utilitzant persones de l'Ajuntament. Això ho sabem tots també. Locals que no tenen els permisos adequats per vendre el que venden, locals amb espais de sexe que no tenen llicència d'això. Nosaltres volem treballar tranquil·lament i estem disposats sempre, hem estat disposats a pagar la terrassa i tal, quan mai sempre n'hi ha problemes. A l'edifici de davant on està la terrassa, els propietaris mai han posat pegues. I no entenem com n'hi ha bars que sí, n'hi ha bars que no. N'hi ha locals que tenen bar i hotel i tenen tot terrassa. També és impossible. O sigui, volem que ens aclarin això. Després... les imatges que han sortit i tal, n'hi ha vídeos de l'any passat també. O sigui, no és algú que ha sortit ara. L'any passat tenim imatges que estan disponibles per tots vostès. O sigui, no és algú que està sortint ara. I les amenaces estan i no ens deixen treballar a gust. El que és el Cox dona treball a gent del poble que, com jo. És a dir, és injust també. I és el que estem intentant parlar i que se'ls escolti una mica. Perquè no... tot aquest tema de bars i tal, ho porta... O sigui, n'hi ha una persona al poble que sabem tots que és el que porta tot el cotarro. I els demés què? Sí, ens agradaria respostes, ens agradaria que ens deixin treballar, que no se'ns estan deixant. Torno a repetir també que tenim imatges perquè qui vulgui veure les podem passar. Sí, no és algo que estem traient nosaltres de la butxaca. Això porta molt temps. Nosaltres portem 5 anys. Jo porto 3 anys treballant i ja he viscut això. N'hi ha imatges de l'any passat també, que es poden veure. No ha sortit ara, eh?
Molt bé, moltes gràcies. La regidora d'Activitats hi respon.
Bona tarda. Bona tarda a tothom. Jo els explicaré. La concessió i l'ús de l'espai públic es regeix per la normativa vigent principalment municipal, juntament amb l'autonòmica i després l'estatal. I s'apliquen amb els mateixos criteris i objectius per tothom. Tots els locals es revisen amb els mateixos criteris legals. També pel que fa...
No pot interrompre, perdó, no pot interrompre si no l'hauré de fer fora. Està parlant la regidora, sisplau.
També pel que fa a la...
Per favor, no interrompri. Els he dit que quan acabis poden quedar, podem parlar, tot el que queráis, però no interrompeu, per favor, deixeu-la acabar. Deixeu-la acabar, per favor. Deixeu-la acabar. O callem aquí, o si no haurem d'acabar. Acabemos. Adiós. No responem. No respondemos. No responem. No responem. Després li contesto jo també. Endavant.
Gràcies. Sí, sí. Tots els locals es revisen amb els mateixos criteris legals, també pel que fa a la insonorització. Ara bé, cada establiment pot tenir petites particularitats pròpies o una situació legal diferent en funció del moment en què va obtenir la llicència. Tot i així, les actuacions de l'Ajuntament, tant dels tècnics com de la policia local, es prioritzen d'acord amb el pla d'inspecció i criteris objectius com la seguretat, la lliure circulació de les persones, és a dir, la mobilitat, l'afectació a veïns i veïnes o l'ocupació davant de propietats de tercers. I com és habitual, a l'administració pública no es poden facilitar informació de manera indiscriminada sobre expedients ni actuacions disciplinàries als diferents locals. Tot això, si us recordeu, us ho vaig traslladar jo personalment en una reunió que es va fer el mes de juny del 2024, on se us va traslladar, conjuntament amb els tècnics, que no complíeu la normativa de la terrassa. I estem parlant del 2024. A nivell d'activitat, no hi ha cap problema. No hi ha cap problema a nivell d'activitat. Només és l'ús exclusiu de la terrassa. Insisteixo, el 2024 us ho vam traslladar. És a més, bueno, a més, em vau demanar a mi personalment si us podia allargar el tempus de la terrassa perquè teníeu intenció de demanar un traspàs.
Perdona, hemos dicho que no hay... A ver, igual no se me ha entendido, ¿eh? Pero hemos dicho que no hay... Igual no se me ha entendido, no hay réplica. Venga.
Només això, simplement que el criteri és el mateix per tots els negocis. Moltes gràcies.
Vale, dicho esto, a veure, un moment de tranquil·litat, que jo també vull parlar, un moment de tranquil·litat, si us plau. Us demano respecte. Ara quan acabem, ens quedem aquí i em puc quedar 10 hores, si voleu. I la Cristina, 30. No tinc cap problema ni un, però us demano una mica de respecte. I també us dic, perquè heu comentat aquí, teniu a la vostra disposició veure l'ordenança... Teniu a la vostra disposició veure l'ordenança de terrasses. Què diu l'ordenança de terrasses? ¿Cuántos metros? Si te puedes poner delante, detrás, al lado... Veure si algú ha denunciat, el que sigui... Si vosaltres heu reclamat d'altres locals que s'inspeccioni això, que s'inspeccioni, i s'està actuant, perquè s'està... Sí, doncs ho pots demanar, ja t'ho diré jo. Hi ha un departament d'activitats que es dedica a això, i podeu demanar com a interessats, no qualsevol que passa per allà, però com a interessat, tu pots dir, escolta'm, vull saber aquest local, aquest, quina inspecció l'heu fet i quina resolució ha tingut. I si l'heu multat, i ho pots demanar per escrit, i n'hi ha un departament, i em poses a mi en còpia, i no et preocupis que ja m'encarregaré que et contestin. I pots demanar, vull veure l'ordenança de terrasses, vull veure exactament per què no la puedo poner aquí delante. I t'ho donarem, i no tenim cap problema. I ara quan acabem, ens quedem aquí, et passo el correu de la persona que ho porta, que és el tècnic, que és qui en sap, i per què es donen unes terrasses, i quines s'inspeccionen, i quantes es multen, i quantes s'han fet retirar, perquè se'n fan, moltes no, o algunes. I per tant, això és important que ho sapigueu, perquè no penseu això, que bueno, que s'actua, no, hi ha una regulació. I m'agradaria que ho demanéssiu, esclar que sí, perquè us ho farem saber i vosaltres sabreu, doncs mira, aquest local que a mi em molesta perquè sé que té la música a tope o perquè sé que fa coses que no ha de fer, l'he denunciat. I què ha fet l'Ajuntament? I l'Ajuntament et dirà, doncs vaig anar inspeccionat el dia, vaig aixecar un acte, va anar a la policia, hem multat amb aquest ens ha demostrat que ha fet això. I ja està, i tenim molta documentació de les terrasses, moltíssima. Perquè, com saps, a Sitges hi ha doncs, més de 300 terrasses, o sigui que hi ha moltes. D'acord?
Apartat de precs i preguntes, com els deia Josep Ros, treballador del local Cox del carrer Joan Tarrida i acompanyat del responsable o propietari Danilo Di Maggio. Aquestes tres qüestions: la discrepància sobre la terrassa entre tècnics i propietat, aquesta frase, un senyor que mou el cotarro, que indica o pot indicar una competència soterrada entre locals d'oci del carrer, i l'actitud de la regidora. I afegim aquí, perquè ens sembla que val la pena, perquè ahir no es va poder escoltar, però el passat dimarts, quan teníem l'alcaldessa amb nosaltres, hi vàrem fer referència a la situació de la negociació del pressupost 2026 i aquesta condició del Partit dels Socialistes de retirar a la regidora Cristina Guiu de la gestió de la seva àrea com un dels condicionants. L'alcaldessa va respondre com ara escoltaran i vàrem afegir si tenia alguna reflexió a l'entorn d'aquest vídeo. I l'alcaldessa sí que el dimarts en aquest programa em va deixar anar una de reflexió sobre el que va passar i el que reflectia aquell vídeo.
Bueno, una mica el mateix, no? És evident que Sitges Grup Independent és qui està aquí, doncs qui li toca més, no? I qui també ells també ho han parlat i bé, ells també ho vehiculem molt amb això, no? Jo no crec que s'hagi d'aprovar un pressupost, que el pressupost s'ha d'aprovar perquè realment és una millora per la ciutadania. No és a canvi de que amb aquesta persona faci això o facis l'altre. Una altra cosa és que separadament parlem i diguem, escolta'm, jo crec que aquest departament no funciona, jo crec que això, parlem-ne com vulgueu, però no a canvi de que em donis un pressupost. Tu un pressupost me'l dones a canvi perquè tu has defensat que vols més equipaments esportius, que vols més neteja o que vols més... I en principi és això on hem de posar el focus.
No sé si he ajudat en aquest assumpte i no sé si heu estat coneixedora d'aquest vídeo que ha corregut per les xarxes d'aquest desencontre, d'aquesta discutida de carrer, al carrer, si no recordo malament, Joan Tarrida, sí, entre el propietari d'un establiment i, suposadament, la regidora Cristina Guiu, amb paraules gruixudes. Quina reflexió us ha vingut a l'entorn d'això?
A veure, jo diré una cosa, el tema de les terrasses no és un tema fàcil, i tots ho sabeu, i jo que he estat regidora d'activitats ho conec perfectament. Ara bé, una altra cosa és el comportament d'una regidora. Jo, evidentment, no comparteixo que una regidora faci de tècnic, diguem, i que vagi allà i digui això ho has de treure. Uh-huh. Jo crec que els regidors, no, i els polítics han de fer una altra feina. Això és feina dels tècnics, de la policia i dels tècnics, que són els que ho saben i els que ho han fet amb un criteri concret.
I suposo que tampoc compartiu les paraules de la regidora? La forma d'expressió?
No, a veure, aquí hi havia més gent, també.
Sí,
jo no sé exactament què va dir qui o què va dir, tampoc
sí,
posar-me al foc si un ha insultat o no, perquè no ho sé, sincerament.
Però és a dir, que enmig d'una conversa molt tensionada...
Jo crec que en aquests moments, quan hi ha tensió, sincerament, els polítics ens hem d'apartar completament, perquè al final és que és això, per molt que t'agradi la terrassa o no t'agradi, o et caiguin bé o et caiguin malament, aquí hi ha un criteri que diu, ei, la terrassa es pot posar aquí? Sí, aquí no.
Això és el que ens va dir l'alcaldessa el passat dimarts a la pregunta, bé, una pregunta molt, molt semblant a la que li varen formular ahir els grups de l'oposició. amb una resposta també molt, diríem que categòrica. L'alcaldessa entén que una regidora no ha de prendre el paper dels tècnics i tampoc es mostrava massa procliu a donar suport a determinades actituds i paraules que es presenten en aquesta conversa, per bé que, com diu, i això és veritat, el que tenim és un vídeo pixelat, que des del punt de vista d'allò, vostè pot dir en veu alta que aquell senyor diu allò, bé, no ho veig, aquell senyor, com no veig a la senyora. Vale, puc entendre que... Però és allò de... Em pots ensenyar si veritablement és... Que segur que si es treu el pixelat apareix alguna cosa, eh? Però, diguem-ne, podem entendre aquest dubte, però com varen poder escoltar vostès el dimarts, l'alcaldessa no semblava massa donada a defensar aquesta situació i, evidentment, ahir es va entendre que tampoc el govern estava massa disposat a deixar anar alguna reflexió sobre aquest assumpte. Tanquem aquest apartat que ha ocupat els primers minuts d'aquest repàs del ple, perquè la resta, una bassa d'oli. Anem per una bassa d'oli, reflexions, eh? Reflexions i algunes d'elles crítiques sobre els temes que comentarem. Anem pel començament. Aquí no hi ha discussió de cap mena sobre que es doni suport unànim a la sol·licitud de Creu de Sant Jordi per al grup d'estudis sitgetans. En el cas que això sigui un fet i que la Generalitat de Catalunya doni el vistiplau a aquesta sol·licitud que fa l'Ajuntament de Sitges, seria la setena Creu de Sant Jordi que ve parar al municipi. L'Eco de Sitges l'any 2011, aquell dia tan sensacional que en Josep de l'Eco va rebre la Creu de Sant Jordi acompanyat a la cadira de rodes per en Ramon, i varen rebre la Creu de Sant Jordi per part d'Artur Mas, 15 anys ja fa, eh? Eco de Sitges, 2011. L'any 2017 varen caure 3 creus de Sant Jordi, pel Prado, pel Retiro i pel Festival de Cinema. El 2021, la creu de Sant Jordi va ser per l'Escola de Grallers de Sitges, amb aquella cerimònia també condicionada per la pandèmia. I l'any passat, la creu de Sant Jordi per la Cubana. Per tant, s'afegiria al grup d'estudis aquesta llista tan maca de creus de Sant Jordi sitgetanes. No hi va haver gairebé debat,
no,
Joan,
no, eh? aquí tothom doncs s'afegeix, com per altra banda pot ser obvi, a una petició que neix des de la mateixa entitat i que doncs d'aquesta manera se li dona força en el moment que hi ha una petició ja institucional per part de l'Ajuntament.
Són 6 minuts.
Passem ara al Departament d'Alcaldia, que és el punt número 3, que és l'aprovació de la sol·licitud a la Generalitat de Catalunya de l'atorgament de la Creu de Sant Jordi al grup d'estudis sitgetans. Aquest punt, tot i que, com es veu, és des d'alcaldia, perquè totes les sol·licituds de les Creus de Sant Jordi es tramiten des d'alcaldia, però evidentment aquí hi ha una regidoria que és la que ha treballat i està treballant més en aquest punt, que és Cultura. Per tant, li passo la paraula al regidor de Cultura, senyor Oliver. Endavant.
Gràcies, senyora alcaldessa. Avui portem a aprovació aquesta sol·licitud de Creu de Sant Jordi per al grup d'estudis sitgetans. Parlem de la Creu de Sant Jordi, una de les màximes distincions que atorga la Generalitat de Catalunya, un reconeixement reservat a trajectòries sòlides i compromeses amb el país. El grup d'estudis sitgetans va néixer ara fa 50 anys i des de llavors, ho saben vostès, ho sabem tots, ha treballat de manera ininterrompuda per estudiar, preservar i difondre la nostra història i el nostre patrimoni. Durant tots aquests anys ha construït un fons documentant imprescindible, ha generat recerca rigorosa i ha obert el coneixement a la ciutadania. I ho ha fet amb conferències, exposicions i publicacions, ho ha fet promovent estudis i premiant la investigació local, ho ha fet col·laborant amb entitats i centres educatius. La seva tasca no és només acumulació d'arxiu, és la construcció d'identitat, és memòria compartida, és estima pel territori, per la nostra vila. Aquesta proposta no és només un reconeixement institucional, és un gest de gratitud col·lectiva. És dir, gràcies per dècades de feina discreta i constant. Des del govern municipal considerem que la seva trajectòria reuneix plenament els mèrits per optar a la Creu de Sant Jordi. És per això que proposem aquest ple aprovar la sol·licitud formal per presentar a la Generalitat traslladant aquest acord al Departament de Cultura i a la pròpia entitat. Us demano el vot favorable, crec que tots coincidirem que és una proposta que, sens dubte, ens unirà. Gràcies.
Moltes gràcies, regidor. Paraules en aquest punt. Senyora Pérez, endavant.
Gràcies, senyora alcaldessa. Des del nostre grup celebrem i felicitem aquesta proposta. Subscrivim 100% les paraules del regidor. Ens agradaria afegir que, a més, recentment hi ha com un esforç en tema gènere i en la visibilització del paper de les dones. Tots sabem que històricament les dones no han format part de la primera línia de la cultura, que també s'ha fet un esforç voluntari o involuntari per amagar aquesta presència de les dones en l'aportació cultural, històrica, i el grup d'estudis sitgetans s'ha esforçat perquè això fos així. També som fermament creients en que qui coneix la història del territori estima aquest territori, per tant és aquesta aportació tan essencial que fa el grup d'estudis sitgetans, i per tot això doncs, votarem realment contents i satisfets d'aquesta proposta. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Més paraules en aquest punt? Senyora Tomau.
Gràcies, alcaldessa, i bona tarda a tothom. Bé, des de Junts per Sitges, evidentment, també recolzem aquesta proposta. Acompanyem sempre les entitats i, evidentment, una entitat com el grup d'estudis sitgetans, del tot mereixedora doncs, de poder tenir aquest guardó. El que sí que ens preocupa és el temps i de la manera com es presenta. Estem a pocs dies de la Creu de Sant Jordi. Sabem que les creus de Sant Jordi del 26 ja estan treballades i, per tant, entenem que es deuen presentar. Nosaltres, l'Ajuntament presenta aquesta proposta pel 27. També ens preocupa, doncs, potser una mica de poc acompanyament per part de l'Ajuntament, perquè hauria d'haver estat el propi Ajuntament qui, ja ho sé que ells ho elevaran, però vull dir que no hagi sortit, que és una mica, nosaltres trobem que el fet de que sigui la pròpia entitat qui hagi d'aixecar la mà, nosaltres no ho compartim, sinó que el propi Ajuntament, la pròpia alcaldia, és qui en altres ocasions sempre ha estat qui ha portat, qui sempre ha acompanyat i qui des del primer moment ha liderat i ha proposat que les entitats sitgetanes aconseguissin doncs, aquesta Creu de Sant Jordi. Recordem el cas de quan la van aconseguir el Prado, el Retiro, i aquell mateix any van ser Prado, Retiro i Festival de Cinema de Sitges. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor regidor, per respondre.
Sí, jo coincideixo amb vostè, regidora Tubau, de què ens preocupa també, no? Les dates amb les que estem. En tot cas, nosaltres hem estat al costat de l'entitat, hem esperat que aquesta ens aportés tota la documentació necessària i quan l'hem rebuda ens hem mobilitzat perquè amb caràcter d'urgència, que no ha calgut, però amb la celeritat necessària arribés a aquest ple per iniciar els tràmits davant de l'administració de la Generalitat de forma immediata. Gràcies.
Moltes gràcies. Hi ha un segon torn de paraula. No? Doncs passarem a la votació. Recordem que estem en el punt 3. Aprovació de la sol·licitud a la Generalitat de Catalunya de l'atorgament de la Creu de Sant Jordi al grup d'estudis sitgetans. Vots a favor.
S'aprova per unanimitat.
Moltes gràcies.
A veure què passa. Perquè ara li preguntàvem en Jano, és clar, si no ets a temps aquest any, t'ho guarden per l'any que ve, la sol·licitud em refereixo, o les tiren totes a la paperera i ho has de tornar a demanar de cara a l'any que ve. I no ho sabem
no
com
ho
va
sabem.
Això.
Deu haver un reglament, aquestes
hem
coses.
Hem de que sí,
a funcionar per reglaments.
Però en qualsevol cas, feta la sol·licitud...
Si no crec que hi hagi llista d'espera.
No sabem com va això de les creus de Sant Jordi, ja ho saben que és una mica, després hi ha tot aquell qüestionament a vegades que es fa, que no serà el cas evidentment del grup d'estudis, perquè aquesta unanimitat respon també al que mereix l'entitat, 50 anys del grup d'estudis i candidata, almenys així ho eleva l'Ajuntament de Sitges a Creu de Sant Jordi. Anem pel mercat municipal, també es va aprovar per unanimitat aquest... Bé, el que és el projecte per instal·lar una nova climatització en el mercat municipal, Vaja, un equip de climatització que puja més, ben instal·lat, tot fet, més d'un milió d'euros.
Correcte, 1 milió d'euros i 12 mesos d'obres.
12 mesos, eh?
12 mesos, entenem que no és que l'hagin...
Està clar, és allò, sí, vostès pensaven 12 mesos per un aire condicionat. No, que és bastant més complex, però per tenir un any, diguem-ne, la climatització instal·lada, és que ha de ser una climatització d'aquestes, en fi, de pronòstica.
Correcte, doncs aquest punt que, com comentaves, al fons va passar per unanimitat, tot i que es van permetre algunes reflexions sobre la situació dels paradistes, sobre la situació de la concessió de les parades, i especialment quan Mònica Gallardo també feia referència a que s'hauria deixat perdre una possible subvenció de 800.000 euros doncs per no haver-la tramitat, i això doncs el grup de Junts per Sitges ho va alletjar en el govern. Malgrat tot, doncs tots els grups van afegir-se i van votar a favor d'aquest punt.
Passem ara a la regidoria de promoció econòmica, comerç i ocupació, el punt número 4, que diu el següent: aprovació del projecte executiu de reforma del sistema de climatització del mercat municipal de Sitges. Per parlar d'aquest punt, el regidor de promoció econòmica, senyor Oliver. Endavant.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, presentem aprovació a aquest projecte que ens agrada afirmar que forma part d'aquesta nova etapa del mercat municipal. És una inversió necessària per assegurar el bon funcionament d'aquest equipament, que dotarà del confort necessari pels usuaris i usuàries i els professionals del mercat. L'actuació s'emmarca, és important ressaltar, en un dels eixos estratègics del pla d'acció del mercat que estem acabant d'elaborar. No és una acció aïllada, forma part d'una mirada més àmplia per reforçar el paper del mercat, del nostre mercat municipal, com a motor comercial i espai de convivència de la vila. En l'àmbit tècnic, només una pinzellada, el projecte preveu la substitució integral del sistema de climatització. L'actual instal·lació està obsoleta, registra contínues avaries, especialment a l'estiu, i ofereix un rendiment energètic baix. Aquesta situació genera incomoditats i costos elevats de manteniment. El projecte que es porta a aprovació dotarà al mercat d'una instal·lació que garantirà el confort dels usuaris i usuàries, ajustada a la normativa vigent, i eliminarà la presència de refrigerant dins de l'edifici, millorant la seguretat i incrementant l'eficiència energètica. Parlem d'un pressupost total d'execució de més d'un milió d'euros, d'1.038.000 euros, i un termini d'execució de 12 mesos, de més d'un any. Nosaltres ja hem començat, el que portem avui és l'aprovació d'aquest projecte, i ja hem començat a la búsqueda del finançament necessari. En tot cas, ens farem tot el possible, jo em comprometo a poder tirar endavant l'execució o com a mínim iniciar la licitació dintre d'aquest exercici. Gràcies.
Moltes gràcies, regidor. Paraules en aquest punt. Senyor Tubau.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, des de Guanyem Sitges donarem suport a aquesta iniciativa. És una iniciativa, una proposta que ja veníem demanant de fa temps. De fet, els últims estius allà al mercat, depèn del dia que anaves, eren bastant durillos, a vegades funcionava, a vegades no. I bé, esperem des de Guanyem que no quedi només que això sigui una primera acció, que n'hi hagin moltes més per tal d'adequar el mercat tal com es mereix. A banda, també doncs, creiem que inclús amb la manca d'espais climàtics, de refugis climàtics que falten al poble, doncs, també pot servir en certs moments doncs, per això mateix. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Més paraules en aquest punt. Senyora Gallardo.
Moltes gràcies. Molt bona tarda a tothom. Bé, nosaltres des de Junts per Sitges avui volem explicar unes quantes coses de com veiem tot això, senyor Oliver. Avui ho acaba d'explicar, porten aprovació aquest projecte de climatització del mercat municipal valorat en més d'un milió d'euros. D'entrada, de fet també vostè ho ha dit, deixem-ho clar, avui només aprovem un projecte, els diners no hi són i això ja ens preocupa. I això ja és un primer exemple perfecte del que està passant amb el mercat, que hi ha molta propaganda però poca realitat i per tant ens sap molt de greu dir-los que això no és planificació, això és acumular papers, mentre el problema real continua existint perquè ara el company Tubau parlava de l'estiu, però és que l'hivern també fa fred, vull dir, no és només que no hi hagi aire condicionat a l'estiu, sinó que l'hivern també es pateixen les baixes temperatures. El tema de la climatització és la història d'un despropòsit, senyor Oliveira, vostè no és l'únic responsable, eh? I aquí cal fer una mica de història que crec que convé recordar perquè no és la primera vegada que parlem d'això. La senyora alcaldessa, la senyora Carbonell, va deixar perdre una subvenció de prop de 800.000 euros per un projecte de climatització eficient. I ni així en aquell moment van ser capaços de fer la feina i aquesta subvenció es va perdre quan el mercat estava sota les competències del seu soci de govern, del senyor David Martínez. Jo crec que el senyor Martínez ho recordarà perquè això li va deixar preparat el seu antic regidor, Guillem Escolà. Era un projecte que estava encarrilat, però quan el senyor Martínez va arribar va considerar doncs, que això segurament doncs, que no era prioritari, que era massa feina i un cop més, com en d'altres històries d'aquest govern, els diners es van perdre. Aquesta és la seva manera de gestionar. La llista és massa llarga. Però avui, senyor Oliver, també és important i no podem deixar de tornar a encendre el llum d'alarma sobre el mercat municipal, per molt que vostès diguin, perquè avui ens venen una suposada gran actuació, un pla, però no ens amaguen una mica tot el que està passant per sota, no? I per això m'agradaria fer-li aquestes preguntes. No és cert, menteixo si dic que hi ha una col·lecció de decrets de l'alcaldessa vinculats a renúncies de paradistes. És mentida l'aixecament d'una suspensiva per arranjaments de frigorífics que no s'han gestionat com calia? Perquè això no són rumors, això són actes i fets administratius que nosaltres hem revisat i que hem vist. I expliquem una realitat molt preocupant, un mercat que perd activitat, que perd paradistes i que gestiona a cop de pedaç, com ara s'està demostrant. I miri, també li hem de dir que la imatge també ens importa, ja sabem que el supermercat està en obres, però això no justifica tenir una façana del mercat deixada amb una simple banderola anunciant 12 accions, que per cert també ens agradaria que ens expliquessin exactament del que va, perquè veiem que això no és revitalitzar el mercat, suposo que aniran improvisant i explicant a cada mes el que s'acudeixi del que han de fer allà per poder fer aquesta propaganda que a vostès els agrada tant. Però una vegada més doncs, veiem que al final és Sitges qui està pagant aquesta ineficiència i aquesta acció, reiterem una vegada més, propagandística, que en realitat no està sostinguda en cap pla estratègic de veritat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Per respondre, senyor regidor.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, és un primer pas, regidora Gallardo, és un primer pas l'aprovació del projecte i jo estic segur, perquè probablement la necessitarem a vostè, amb el compromís habitual que té amb el mercat i amb aquest municipi, segur que arribarem a acords i que amb vostè trobarem la manera de trobar el finançament. No ens amaguem, no és una senyal d'alarma. Nosaltres volem mostrar confiança amb el futur del mercat. Per això estem compromesos com a equip de govern. I per això hem iniciat projectes importants com aquest. Hem tancat, finalment, això sí que val la pena fer-ho públic, és públic, però insistir-hi, hem tancat finalment, gràcies a l'esforç de moltes persones i de molts regidors que m'han precedit, la divisió horitzontal. Disposem de l'escriptura, les finques estan registrades, estem entomant finalment la licitació de les noves parades i el que lamento és que poder no té vostè tota la informació, però jo em comprometo a fer-li arribar per insistir en aquesta confiança i en aquest compromís que mostrem cap al mercat. Gràcies.
Moltes gràcies, regidor. Més paraules en aquest punt, senyora Gallardo.
Gràcies, alcaldessa. Bé, senyor Oliver, doncs jo li demostro també el meu compromís en nom de Junts per Sitges i la paraula de que ens trobarà sempre per treballar pel mercat, perquè creiem que, ja ho sap, que ho hem dit moltes vegades, que és un servei absolutament essencial i identitat de poble. No, segurament no ens trobarà fent-nos fotos per Carnaval o inaugurant parades donades a dit, aquí no ens hi trobarà perquè creiem que això no va d'això, però sí que li agrairíem, si us plau, que ens facilités la informació. Vostè sap que nosaltres vam ser el grup que vam promoure aquesta comissió de seguiment i, per tant, agrairíem que no fos en aquest ple, sinó en circuits on puguem mantenir una conversa tot lo llarga que sigui necessària, que ens vagi tenint al dia. Doncs si han conclòs amb la divisió horitzontal serà meravellós, i si vostès tenen finalment un termini perquè apareguin totes les condicions de la nova licitació, nosaltres farem d'ambaixadors també d'aquesta licitació, però perquè això passi necessitem que vostès siguin transparents de veritat, no aquí al ple, i per tant quan vostè vulgui disposar perquè en parlem. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, regidora. Senyor Oliver.
Res, només per acabar i per al·lusions, jo crec que fent-se fotos i portar el Carnaval al mercat, sí, no rigui, perquè també forma part de que el mercat tingui aquesta centralitat que és necessària i que sens dubte ajudarà a consolidar aquest model de negoci, aquesta activitat continuada i aquesta necessitat també d'aportar nous públics, nous clients. Gràcies.
Moltes gràcies. Doncs passem a la votació. Estem en el punt número 4, que és aprovació del projecte executiu de reforma del sistema de climatització del mercat municipal de Sitges. Vots a favor.
S'aprova per unanimitat.
Moltes gràcies.
Per tant, el mercat tindrà una nova climatització, un any d'instal·lació, i un valor superior al 1 milió d'euros. Anem per l'assumpte de l'estació de busos. I tornem al principi del programa per si vostès volen fer una mica de barrila. Què és per vostès una estació de busos? N'hi ha una que no té discussió, la tenim ben a prop. Si van a l'estació del Nord a Barcelona, allò és una estació de busos, com Déu mana. Unes andanes, un hall, tot plegat. Vilanova seria una estació de busos? És clar, a Vilanova hi ha, diguem-ne, unes andanes de busos al costat de l'estació de tren.
De fet, a Vilanova hi ha menys del que es vol fer aquí, perquè aquí hi haurà lloc per aparcar busos, cosa que a Vilanova no tenen.
El que sí podem constatar és que a Sitges no tenim estació de busos, tenim, allò que els comentàvem, una parada, i si volen adjectivar-la, una trista parada de busos al parc de Can Robert. Aleshores, entre l'estació del Nord de Barcelona i la nostra trista parada a Can Robert, deu haver un terme mig que no podríem definir ni com una estació d'autobusos d'aquelles que dius, caram, quina estació, ni com la trista parada que tenim hores d'ara, però esclar, no hi ha concepte. Com ho fem, això? És una mitja estació? És una estació d'aquelles? Bé, el cas és que el ple va aprovar per unanimitat aquesta, sí, nova ordenació de les parades de busos, i aquesta ordenació se centra en el pàrquing de Can Robert. De quina manera? Bé, doncs aquest pàrquing dividirà l'accés dels busos entre els autobusos de servei urbà, que tindran 3 llocs per aturar-se, i els autobusos de servei discrecional, els de les excursions, que deixaran el carrer Víctor Balaguer i tindran 10 andanes, 10 places d'aparcament per situar-se i per estar tranquils allà en aquest pàrquing, i perquè, evidentment, tots els que arribin d'excursió puguin, doncs això, treure maletes, motxilles, tot plegat amb una certa tranquil·litat, i els veïns dels blocs de pisos de la zona de Can Robert tinguin també una miqueta més de tranquil·litat, perquè a ple estiu ja ho saben, els aires acondicionats dels busos, el soroll, tot plegat. Es mantindran les places de pàrquing, es reubicaran les places de pàrquing del pàrquing de Can Robert en aquesta zona del carrer Víctor Balaguer, i mantindran les condicions del pàrquing, És a dir, que qui sàpiga, com sempre, els residents que tenen la plaça gratuïta, es continuaran mantenint la gratuïtat de les places de pàrquing en aquesta zona del carrer Víctor Balaguer. Ahir el debat, molt centrat de nou en si això és una estació de busos.
Sí, bàsicament si això va ser exacte. Més sobre el concepte que sobre el fons, en aquesta estació d'autobusos que, com comentaves, s'accedirà pel carrer pel camí Capellans.
Exacte.
Des de la mateixa rotonda hi haurà una sortida directa
cap a l'interior
de l'estació i també del pàrquing, una cosa que els usuaris del pàrquing agrairan.
Perquè no ara és la sortida,
Sí, no, ara és la sortida i l'entrada s'ha de fer tot el retorn per tota la plana. De manera que hi haurà un accés, una entrada directa cap a, també cap al pàrquing, a part de que cap a aquesta estació d'autobusos. I la sortida serà doncs, per la part de baix, per sota de la residència, cap al, precisament al carrer Víctor Balaguer. S'instal·laran unes marquesines. I aquest és el dubte. Unes marquesines equivalen a tenir una estació d'autobusos? Bé, la resposta...
Unes marquesines millors, pel que hem vist en els renders. Els renders ja saben que tot ho fan bonic, com la carra arrebossada, però es veuen uns renders ben bonics, perquè és clar, la marquesina actual, aquesta marquesina actual és per... En fi, entretenir-la i no tenir-la, deixant de banda les cues que s'arriben a formar i que ahir també van ser tema de debat.
Correcte.
Com està la situació de la gestió dels busos davant de les obres de Renfe, de tota aquesta circumstància que viurem d'aquí ben poc.
Aquesta va ser part també del debat. El cost de l'obra, 1 milió d'euros, com la climatització del mercat.
També,
o sigui, 1 milió. I finalment, doncs, tots els grups també s'hi van afegir, tot i el debat, per unanimitat aprovar-lo.
Passem a la regidoria de mobilitat, el punt número 5, que és l'aprovació definitiva del projecte executiu per la nova estació del bus interurbà i turístics de Sitges al Parc de Can Robert. Per parlar d'aquest punt, el regidor de mobilitat, senyor Martínez, endavant.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a totes i a tots. Doncs bé, portem avui aprovació definitiva el projecte executiu de la nova estació d'autobusos interurbans i aparcament d'autobusos privats a Can Robert, promogut per l'Ajuntament a l'octubre del 2025, que es va portar a l'aprovació inicial. El projecte dona resposta a una necessitat clara de mobilitat i seguretat viària. Actualment, la parada al passeig de Vilafranca genera afectacions al trànsit i colls d'ampolla. Amb la nova ordenació, l'operativa es trasllada a l'interior de Can Robert, millorant la seguretat, l'accessibilitat i la fluïdesa. El que s'hi preveu és una estació amb capacitat per 3 autobusos simultanis i espai cobert d'espera, un aparcament amb 10 places per autobusos privats, un carril exclusiu per autobusos amb accessos diferenciats, separant clarament els fluxos de bus, vehicles i vianants. Les places d'aparcament de vehicles es mantindran, ja que recuperaran al carrer Víctor Balaguer. La importància del projecte, que avui portem a aprovació definitiva, és triple. Primer, perquè millora el servei públic, i la intermodalitat, reforçant la connexió a peu amb el centre i l'estació. Segon, perquè és un espai públic més segur i accessible, amb itineraris adaptats i compliment de la normativa vigent. I tercer, perquè es fa una integració urbana amb una marquesina modular, desmuntable i adaptable, que preserva i millora l'entorn. Urbanísticament, s'implanta en sòl de sistema i es justifica com ús provisional amb solució reversible. Dic que és un projecte executiu i és per licitar amb un pressupost d'un total de 1.057.000 euros. Per tant, en definitiva, és una actuació necessària i madura que resol els problemes actuals de mobilitat i reforça el transport públic a Sitges. Per tant, demanem, si us plau, el vot favorable, o demano el vot favorable per la seva aprovació definitiva. Gràcies.
Moltes gràcies, regidor. Paraules en aquest punt? Senyora Alonso.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, senyor Martínez, nosaltres lògicament donarem un vot a favor amb aquest punt. Considerem que és molt important. El ple anterior, quan va vostè portar l'avantprojecte, ja li vam donar suport. Però també li volem dir des del Margalló i també li volem dir des de les botigues de Sitges que celebrem això aquí al centre, però que vostès s'obliden que tenen uns barris perifèrics, com és les botigues, que gairebé no tenim servei, ni urbà ni interurbà. Ara, fins i tot amb les obres que tenim al passeig marítim de les botigues, fins i tot ens ha quedat reduïda només una única línia d'autobús que ni tan sols arriba a Barcelona. Tenim problemes de mobilitat sempre. Jo em vaig reunir amb vostè, li vaig demanar que en el plec de condicions de l'autobús urbà, interurbà i del trenet, si es podia articular una forma perquè les botigues de Sitges tornés a tenir l'autocar intern que hem tingut durant molts anys. I em va comentar que entre altres coses no es podia fer simplement perquè jo li estava demanant que de les botigues de Sitges el recorregut arribés fins a Castelldefels i vostè em va dir que no podia creuar un altre municipi. Llavors jo em pregunto, els autobusos que venen d'aquí de Sitges o de Ribes o de Vilanova i van cap a Barcelona i van creuant municipis, com s'ho fan? És que no ho entenc. Llavors, a part, si fa molts anys es podia fer, jo crec que l'únic que han de fer és tenir una miqueta l'empatia, parlar amb l'Ajuntament, en aquest cas de Castelldefels, i veure quina possibilitat, si és que aquest és el problema únic que hi ha, per veure com aquest miniautobús pot fer les seves parades i arribar, com sempre hem demanat, al cap de Can Bou. Senyor Martínez, és que ni tan sols em mira quan li parlo, per favor. Al cap de Can Bou, al centre comercial de l'Ànec Blau, a la parada de tren de la platja de Castelldefels i a la parada de tren del poble de Castelldefels. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Gilabert.
Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Nosaltres donarem suport, com ja ho vam fer a l'aprovació inicial, però volem fer algunes reflexions. En primer lloc, ens agradaria saber quina previsió tenen, més o menys, però fins i tot que sigui una previsió de quan estarà feta aquesta nova estació de bus. També li vull fer aquesta, una altra reflexió, que és, jo trobo a faltar mesures quan es trobem en situacions d'emergència, com per exemple està passant ara mateix, en una situació de crisi ferroviària, que tenim molts problemes en tots els que viatgem en tren, que n'hi ha molts regidors, perquè jo me trobo, aquí em ve a la memòria el senyor Bielsa, que m'he trobat moltes vegades amb el tren, i patim aquesta situació. També agafem el bus i amb aquesta situació que n'hi ha ara no s'ha pres cap solució per les cues que n'hi ha i per la mobilitat i el transport dels ciutadans de Sitges. Estem d'acord amb aquest projecte i amb aquesta nova estació de busos, però trobem a faltar d'aquest govern que quan hi ha situacions de crisi prengui mesures d'emergència, com ens trobem a data d'avui, amb la mobilitat que pateixen els ciutadans de Sitges.
Moltes gràcies, senyor Tubau.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, com no pot ser d'altra manera, nosaltres votarem a favor. Creiem que aquesta estació, i celebro que es comenci a dir estació d'autobusos, perquè en plens anteriors hi havia gent que ho negava, doncs crec que és una bona solució. De totes maneres, tinc uns dubtes, perquè en el proper mes hi haurà un excés d'autobusos en aquella zona, val? Perquè Renfe estarà parada, o ja veurem les limitacions que hi haurà, i m'agradaria saber si tenen pensada algun pla de mobilitat per la zona de precisament on anirà la nova estació d'autobusos, perquè ja ens vam trobar en anteriors ocasions que allò que allà mateix hi havia ocupat un dels carrils, dels dos carrils de baixada cap a l'Oasis, estan ocupats totes per busos. I no sé de quina manera aquesta vegada ho hauríem d'arreglar. Però sí, ja vam votar prèviament a favor i tornem a votar a favor aquesta vegada. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Més paraules en aquest punt, senyor Roig.
Sí, moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Doncs discreparé el senyor Tubau aquí. Jo crec que aquest govern és una mica agosarat, per dir-ho suaument, de dir-li estació d'autobusos amb una reordenació necessària i coherent i tot, però bueno, sabem ja, no?, la magnificació de segons quins projectes o segons quins termes per treure titulars. Nosaltres això no ho veiem com una estació d'autobusos, ho veiem com una reordenació necessària i completament positiva, eh? O sigui, que no quedi dubte. Però allò, el nom fa la cosa, doncs a vegades doncs, rellis cap a alguna banda, diguem-li. Un parell de consultes. Una mica tècnica és, administrativa, diguem-li, si no hi ha hagut al·legacions, com és que ha d'anar a aprovació definitiva? Si hi ha certificat i no hi ha cap variació, perquè a vegades els mateixos serveis de la casa fan alguna variació, però aquí com a mínim no ho hem sabut apreciar. I després, preguntar en quin punt està la modificació urbanística que s'ha de fer en aquest espai o com està el procés, perquè recordem que aquest és un aprofitament temporal d'aquest espai amb unes limitacions temporals que si no farien perillar aquesta infraestructura si no es fan les modificacions legals pertinents o urbanístiques, diguem-li. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Bielsa, endavant.
Gràcies, alcaldessa. Bona tarda. Bé, com nosaltres ja els hi vam comentar l'aprovació inicial, avui, a dia d'avui, amb aquesta aprovació final, continuem dient que allò no és una estació d'autobusos, allà es muntaran unes marquesines i es reordenarà la circulació, però allò no tindrà ni les funcions ni els serveis que hauria de tenir una estació d'autobusos. No ho sé, una mica perquè ens entengui la gent, serà com quan surts de l'estació de Vilanova i et trobes aquelles marquesines allà que deuen ser dels anys 60 o 70, doncs ara ho tindrem aquí Sitges. Vull dir, al final, no tindrem, qui continuï anant allà no podrà comprar el bitllet abans, no hi haurà serveis que tingui que anar al lavabo, no hi haurà unes pantalles que ens indiquin quan vindran els autobusos i la gent continuarà patint el que pateix dia rere dia. Ara també els hi voldria preguntar, dic, si vostès han fet potser un estudi, perquè qui farà servir aquesta estació? O no, disculpi, qui farà servir aquest nou aparcament d'autobusos? Perquè se n'han donat compte que la gent de Sitges cada cop tenen que anar parades més enrere per poder pujar al bus? És que potser aquestes marquesines les haurien d'anar a col·locar al Vinyet, a l'Avinguda Sofia, que la gent està a la intempèrie, la gent ja no va a buscar el bus a Can Robert. La gent, si vol pujar al bus i arribar a l'hora a la feina, a estudiar, té que anar a buscar el bus abans. Això és molt greu. Comencem la casa per la teulada. Si no hi ha una freqüència real a les necessitats que té el municipi, de què serveix ara fer aquestes marquesines? Això, per donar un exemple, és com si tu vius a Barcelona i tens que agafar el tren a Sants i et despasses a Passeig de Gràcia per poder pujar el tren. I cada dia te n'has d'anar a Passeig de Gràcia en comptes d'anar a la seva estació, que seria Sants. Però això és el que està passant aquí a Sitges dia rere dia, no un dia puntual, cada dia. Això ho pateix la gent. I llavors que te'n vagis allà a l'Avinguda Sofia, el bitllet, i pugis al bus i no pots comprar el bitllet perquè no accepten que paguis amb targeta. I et fan baixar. I on te vas? T'has de desplaçar un caixer més proper. Doncs comencem un altre cop la casa per la teulada. Això no deixa de ser propaganda perquè vostès de la xarxa s'han inflat aquests darrers dies la nova estació d'autobusos, la nova estació d'autobusos. Però això, el dia a dia de la gent, què els hi resoldrem? Quina problemàtica els hi resoldrem? Resoldrem un problema circulatori que hi pot haver-hi a la zona, però no el problema real que té la gent. Jo, i perdonin que els hi digui així, però jo entenc algun cop, i ara aquí es pot veure, quan amb el cas del contacte de neteja, la regidora deia que s'havia dormit. Jo entenc que diguin que vostès que s'adormen amb les coses, perquè, és clar, com hem vist aquests darrers dies, clar, si treballen a la nit, és normal que de dia s'adormin. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Em va contestar, regidor? Bueno, jo si no, també. Només perquè la gent entengui, els autobusos interurbans, que no són els urbans són els que van pel municipi, els interurbans són els que van a Barcelona, és competència de la Generalitat. Hem demanat, i vam aconseguir en el seu moment, que posessin 9 franges horàries més. Tot i així, amb el desastre de Rodalies, estan una altra vegada col·lapsats. Però és competència de la Generalitat posar-nos més i és competència nostra exigir-nos que en posin més. Si nosaltres hem de fer una estació o no, depenent si posen més autobusos, no en faríem mai a la vida. O sigui, els autobusos interurbans són competència de la Generalitat de Catalunya. No té res a veure amb nosaltres. Nosaltres insistim, el Departament d'Infraestructures i Mobilitat ens ha escoltat i n'ha posat més, però és evident que ara en necessitem més, sí, però no té res a veure amb que si tenim una estació, no? Només faltaria que estiguéssim esperant a veure si la Generalitat posa autobusos per fer una estació. Això per començar. I després, no, només dir que, ho dic perquè si després vols, bueno, si vols contestar tu, no, només dir que aquests autobusos, vostès potser és que pensen que només els autobusos els agafa la gent que va a Barcelona. No, n'hi ha altres autobusos. Al carrer Víctor Balaguer n'hi ha molts veïns que fa molts anys que pateixen els autobusos, els discrecionals que es diuen, que són aquells turístics que aparquen allà al davant i que durant tot el dia estan oberts amb el motor engegat i que tenen molts problemes i que a més, com una destinació turística que som, no queda gaire bé, diguem, que els autobusos tinguin que parar en aquells carrers. Aquesta estació també tindrà aquests autobusos, els discrecionals i els autobusos interurbans que paren, com han dit vostès, al Passeig Vilafranca, on per la mobilitat, evidentment, que es reordenarà molt. I totes aquestes, algunes de les coses que han dit, va haver-hi un període, això es va aprovar inicialment, el projecte ja es va aprovar inicialment el mes d'octubre, van tenir un període d'al·legacions per dir tot el que volguessin, no va aparèixer cap al·legació i ara per això es porta a l'aprovació definitiva. Que per cert, jo també he preguntat per què en aquest cas s'ha de portar definitivament i de moment no he tingut la resposta. Però és així, es va aprovar l'octubre i ara portem l'aprovació definitiva i tenien tot el temps del món per fer aquestes al·legacions. Senyor Martínez?
Jo només, simplement, per posar en context, el que portem aquí, senyora Alonso, és l'aprovació del projecte definitiu de la nova estació d'autobusos, en tot cas de la licitació del nou contracte del bus urbà, doncs ja en parlarem en un altre moment. Jo l'únic que vull, i el senyor Gilabert, la licitació es traurà el més aviat possible en quan tinguem els diners per poder-la treure. Però sí, el que només volia dir és que el que hem de tenir en compte i el que es fa és aquesta reordenació per tal de garantir la mobilitat, la seguretat de la ciutadania i reordenar tota la zona, i és evident que serà una estació d'autobusos a la qual, doncs, com he dit abans, com deia la senyora alcaldessa, doncs, garantirà que tots els veïns de Víctor Balaguer, doncs, per fi puguin estar tranquils i viure amb tranquil·litat i calma i no tenir els autobusos privats davant, i que, a més, dins del que és el pàrquing d'aquesta estació d'autobusos, doncs, es garanteixi la mobilitat i el flux diferenciat tant dels busos com dels vehicles i com dels peatons. Val? Bàsicament, penso que és una bona solució, és un repte que aconseguirem, i és evident que, doncs, bueno, nosaltres tenim moltes ganes de fer moltes coses i de fer-ho bé. Per tant, doncs, bueno, penso que és una bona solució.
Moltes gràcies. Tenim un altre torn de paraules. Endavant. No et veia. Senyor Alonso.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Martínez, sé perfectament el punt que estem tractant. Jo no estic barrejant aquí la licitació, simplement li faig el comentari que el dia que ens vam reunir pel tema de la licitació vam tocar aquest tema. I com això és un tema de mobilitat i sempre que es tracti en aquest ajuntament un tema de mobilitat, jo sortiré demanant i reivindicant la mobilitat al meu barri, ho continuaré fent perquè per això tinc 6 minuts i puc parlar del que vulgui. I llavors jo aprofito per dir-li, per recordar-li, que en aquella reunió que vam tenir aquí a Proelles fa un temps per parlar precisament de l'autobús intern, vostè amb el tècnic em van deixar més o menys ja tancat de que no es podria fer res perquè no depenia de vostès. Per això li torno a dir, sisplau, empatia amb aquests barris que no tenim serveis ni urbans, ni interurbans, ni tan sols interns. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Tubau.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Ai, que poc hem anat a voltar amb autobusos alguns. Per mi, un lloc on hi ha unes andanes és una estació d'autobusos. No sé si heu anat alguna vegada a l'estació de Sants, a l'estació d'autobusos de Sants. Allà hi ha andanes, no hi ha... No, bueno, pues, o a Zamora o a Eibar... Miri, jo he anat diverses vegades amb autocar i sé el que és una... I sé el que és una estació d'autobusos o no. No sé si altres hi han anat tant. I coincidim amb la senyora Alonso, que abans no ho he dit, pel tema de botigues. Vull dir, a botigues hi ha un problema greu en quant al transport cap a Barcelona, i crec que haurem de trobar alguna solució, al igual que a Garraf, també, aviam, quan hi hagi la parada de Renfe o bé les limitacions d'autobusos, doncs s'haurà de mirar ben bé què es fa. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Més paraules, senyor Bielsa.
Sí, gràcies, alcaldessa. Què vol que li digui, senyor Tubau, si una estació d'autobusos no vagi tan lluny? L'estació del nord de Barcelona és una estació d'autobusos. Nosaltres som parades del bus. Moltes gràcies. Tornant al que li deia, no, senyora alcaldessa, clar que li reclamem. Vostè, per exemple, que ha estat presidenta de l'AMTO i no hem pogut solucionar o no ha pogut millorar pel seu poble que hi hagi més freqüència de busos, doncs és una problemàtica greu. I és clar que vostè que em digui, ah, però és clar, nosaltres fem l'estació, això no depèn de nosaltres. Ja ho entenc, ja ho sé que no depèn de vostès, però vostè ha de vetllar perquè això s'arregli, al igual que va a Madrid el Ministeri a vetllar pel litoral, que també depèn del de Madrid, també em podria respondre, no, mira, que es vagin portant el passeig com una cremallera que arribi perquè no depèn de nosaltres, si no ho fan els d'allà de Madrid. Escolti'm, això és un problema real dels ciutadans cada dia i s'agreujarà el problema més amb les obres de Renfe. Pues intentem, vam aprovar aquí una moció per majoria, pues posem pels solucions. Cada dia el problema aquest creix i creix i cada dia és més greu. I els hi dic, la gent cada dia tenen que anar una parada més enllà a buscar el bus, que haurem d'arribar al poble del costat per poder pujar l'autobús. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor regidor. Només perquè abans no contestant el senyor Roig, que m'ha preguntat per què ho aprovem, que evidentment ho he preguntat, és un tema molt tècnic, la veritat, és que la segona aprovació obliga a fer-ho el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, que sembla ser que a diferència de la llei d'hisendes locals, que diu que si no hi ha al·legacions, com ens passa amb el pressupost, amb aquests, que si no hi ha al·legacions s'aprova definitivament, aquest obliga. Només repeteixo, el Departament de la Generalitat d'Infraestructures i Mobilitat ens va escoltar i va posar més franges horàries i se'ls agraeix, però és veritat que ara doncs, se n'han de demanar més i en demanarem més. I a la pregunta que deia el senyor Gilabert, només afegir, quan deia quins temps tenim ara a fer això, doncs una mica com en el punt anterior que hem aprovat el projecte de l'aire condicionat del mercat, tant aquell projecte com aquest projecte es pot tirar endavant pagant-ho amb romanent. Per tant, portarem una modificació de crèdit aquí pel romanent i a partir de que tinguem la partida pressupostària es pot licitar. Però fins que no tinguem aquesta partida pressupostària no es pot licitar. Per tant, doncs, esperem poder-ho fer, ara que ja tenim la liquidació, el més aviat possible, perquè penso que són temes que urgeixen, la veritat, i que és necessari. Però fins que no puguem fer la partida pressupostària doncs no es pot començar a fer la licitació. Doncs, si no hi ha més paraules, passem a la votació d'aquest punt. Recordem que estem en el punt número 5, que és aprovació definitiva del projecte executiu per la nova estació del bus interurbà i turístic de Sitges al Parc de Can Robert. Vots a favor?
S'aprova per unanimitat.
Moltes gràcies.
Onze i 24 minuts i ara ràpidament el darrer debat, que és el més llarg, però en canvi és el del resultat també més contundent. 2 vots a favor, 19 vots en contra. La moció que presentava el grup municipal de Vox per la prevenció dels riscos ferroviaris, la protecció de la població i la resposta a emergències causades per infraestructures ferroviàries. Bàsicament aquí, diguem-ne que alguns dels regidors o una part dels regidors li van retreure a José Antonio Gilabert que exposava unes intencions de moció que ja recull aquest famós document que és el DUPROCIM, Joan.
Correcte, aquest pla, aquest document unificat d'emergències municipals en què hi ha fins i tot doncs, un apartat específic sobre riscos ferroviaris, com ens han acabat de dir Luis Miguel García, i que inclou doncs, totes aquestes problemàtiques. És veritat que havia estat una reclamació històrica de José Tendero, en recordem.
Sí, el DUPROCIM, a cada
dia,
ple. Sí.
Però clar, finalment, doncs ara ja el tenim.
Però en qualsevol cas el debat va servir per parlar de la infraestructura ferroviària.
Correcte, bàsicament a partir de doncs, la situació dramàtica gairebé en què viu la línia de la costa i que serà objecte a més d'una importantíssima reparació en breu, a partir del mes vinent. Això va servir també bé per parlar de tot, del transport, de com s'ha d'entomar, de com s'ha de resoldre, i també i fins i tot va bé la que recordem com a primera picabaralla entre PP i Vox en el ple de l'Ajuntament de Sitges.
Entre Gilabert i Eva García, sobre si Eva García es posiciona amb el Partit dels Socialistes perquè en altres indrets van junts a l'hora de governar. Bé, va haver aquí una mica de... allò com una mica José Luis Moreno, com si fossin de pam-pam, es miraven i...
Sí, clar, és que més com s'asseuen un al costat de l'altre, encara més.
Era una conversa entre dos, no m'interrompi, però l'altre, pam, en fi... Que res que en aquest sentit tingui a veure amb allò fonamental de l'assumpte, que era la situació de la xarxa ferroviària.
Sí, però en aquest cas, a diferència d'altres mocions que ha presentat Vox, en què no hi havia gairebé debat o que directament eren no perquè ho havia presentat Vox, en aquest cas sí que els diferents grups i el govern també ho van argumentar en base a que el fons de la qüestió tampoc el consideraven correcte.
Anem a escoltar-ho.
Proposta d'acord del grup polític municipal de Vox per a la prevenció dels riscos ferroviaris, la protecció de la població i resposta a emergències causades per infraestructures ferroviàries. Per parlar d'aquest punt, el regidor Gilabert. Endavant.
Sí, muchas gracias, alcaldesa. En primer lugar, me gustaría señalar que, como todas las mociones, lo que buscan es una orientación para cumplir unos objetivos en los que se puede encontrar una población. No hay que tomárselo todo de manera rigurosa ni todo de manera literal, sino dar cumplimiento al objetivo que tiene la moción. Esta moción viene a cuento con lo ocurrido recientemente tanto en Adamuz como en Lleida. Y se refiere sobre todo para determinar y prever y realizar todas las medidas de prevención necesarias para Sitges, en la cual es un municipio que viene atravesado por instalaciones e infraestructuras ferroviarias. Esta moción versa respecto a cumplimentar el DUPROCIM y el plan de emergencias respecto a aquellas cuestiones en las que hace referencia en los tramos ferroviarios. Es verdad que viene recogida una parte de realizar emergencias y lo que prevé, pero entendemos que se tiene que cumplimentar y complementar dada la situación en la que nos encontramos y nos vamos a encontrar. Está previsto para que en breve se inicie toda la reforma de lo que afecta al Pont dels Ocellets, y de hecho se tendrá que tener en cuenta toda la problemática y casuística y probable o posible emergencia con la que nos podamos encontrar. Del mismo tiempo, se ha de señalar e instar a Adif para que remita a este municipio todas las incidencias y el estado en la que se encuentra todo el tramo ferroviario y para que se lleven a cabo todo tipo de medidas para eliminar los posibles riesgos o, como mínimo, minimizar los riesgos en los que se encuentran los viajeros que utilizan cercanías. Al mismo tiempo, entendemos que se tiene que instruir al Servicio de Protección Civil para que integre en su acervo de actuación todas cuestiones que afecten a las emergencias ferroviarias, así como a la policía local. Entendemos que es totalmente necesario realizar una inspección municipal y que sea el ayuntamiento el que lleve la delantera sobre todas las infraestructuras que hagan referencia y que estén cercanas a las instalaciones ferroviarias. Entendemos que es necesario, y ahora más que nunca, para prever cuestiones de futuro, crear una comisión municipal de seguimiento de infraestructuras ferroviarias con funciones de evaluación continua, así como encargar un informe económico para evaluar las necesidades presupuestarias derivadas de la implantación de diversas medidas de prevención y emergencia que se pueden contemplar en esta moción. Asimismo, también creemos que es totalmente necesario instar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y Adif a fin de que procedan a realizar de inmediato las inspecciones de la vía férrea en nuestro término municipal y que de manera urgente acometan las actuaciones de mantenimiento necesarias y garantizar condiciones de seguridad adecuadas. Y cuando me refiero a esto, no me refiero a lo que ya está planificado. Me refiero a aquellas cuestiones que se puedan prever y que no estén en un estado lamentable, como el tramo que transcurre por los túneles del Garraf, que ahora ya es de una urgencia manifiesta. Hay otros tramos que, aunque no sean de una urgencia manifiesta, se tienen que tomar ya acciones para que no nos suceda lo que nos está sucediendo, por ejemplo, en ese tramo que es evidente. Al mismo tiempo, entendemos que el Ayuntamiento debería crear un sistema municipal de información pública sobre riesgos ferroviarios que obtenga la información básica del estado de las infraestructuras y de todo aquello que se vaya a llevar a cabo. Más que nada para no generar situaciones de pánico y para que el ciudadano tenga toda la información disponible en la que se encuentre todo el tramado ferroviario que transcurre por nuestro municipio. Asimismo, también entendemos que se ha de identificar y establecer la protección específica de los centros que haya cercanos a las instalaciones ferroviarias, por si ocurriese alguna emergencia, o por si, como en el caso que he puesto antes, que usted es consciente, alcaldesa, porque vi que antes de ayer lo manifestó en la radio, en Radio Marisel, a una pregunta sobre qué actuaciones se llevarán a cabo para la ciudadanía en lo que hace referencia al pont dels Ocellets. Entendemos que esto no es para una cuestión puntual, sino que tiene que estar preestablecido para cualquier situación en la que nos podamos encontrar. Esta moción es una moción a futuro, es una moción para prever riesgos que se puedan dar en un futuro. Sí entendemos que es totalmente necesario crear programas de formación específica de emergencias ferroviarias, tal como he mencionado antes, porque entendemos que lo que viene recogido en el plan de emergencias, así como en el DUPROCIM, es escaso, hace referencia, pero no profundiza. Respecto a protección civil, así como a personal de servicios sociales y personal de mantenimiento municipal. Así como proponemos la redacción y suscripción de convenios interadministrativos de coordinación con ADIF y Renfe que tengan por objeto el intercambio de información, avisos de incidencias, acceso rápido a responsables técnicos y coordinación en casos de emergencias. Ya lo sé que se puede decir que esto ya existe de alguna manera en la realidad actual. Sí, pero entendemos que es sobre todo muy importante profundizar en todas estas cuestiones. Y más como he señalado antes, Sitges es un municipio que viene atravesado por una vía ferroviaria. Bueno, cuando se dice una vía ferroviaria, me refiero a que hay varias vías ferroviarias, pero hay una infraestructura ferroviaria que atraviesa todo el municipio, desde Garraf y Butigas hasta el final del municipio en Terramar. Y asimismo, entendemos que es importante que se crea, de creación por parte del Ayuntamiento, de un registro municipal de incidentes ferroviarios que incluya descarrilamientos, incidencias técnicas, caídas de mercancías y afectación a caminos o servicios municipales. Como he mencionado antes, todos los ciudadanos que somos usuarios del servicio de cercanías, y no solamente por la situación en la que hemos vivido recientemente, se suspenden pues, trenes porque hay incidencias pues, desde personas que se tiran a la vía, desgraciadamente, hasta cuestiones que son por obras que se están produciendo y sobre todo que es muy importante y consideramos que es de máxima importancia, así como en las carreteras se señalan puntos que son negros, pues señalar también en las infraestructuras ferroviarias puntos que son negros por su alta incidencia en la problemática que se ha mencionado. Y así como remitir el presente acuerdo al Ministerio de Transportes, a ADIF, a la Generalitat de Cataluña y a la Delegación del Gobierno. ¿Por qué? Porque son realmente los que tienen la competencia a este respecto. O sea, es decir, la Generalitat de Cataluña tiene competencias sobre cercanías desde el 2010. Viene publicado, por si alguno tiene interés, en el BOE número 310 del miércoles 22 de diciembre de 2010, sección y página 105.313, y en el que en el fondo se dice que tiene toda la gestión de tarifas, uso, toda la gestión que va a tener. Y de hecho no se ha cambiado, como veo muchas veces, cuál es el operador, que sea Renfe, porque no ha querido la Generalitat, que lo podía haber hecho a partir del 2011, pero no lo hizo durante todo este tiempo. Entendemos que esta es una moción en la que viene indicada, y me vuelvo a referir a la entrevista que le hicieron antes de ayer en Radio Marisel. Es desde aquí, muy acertadamente, le preguntó el señor Vicenç Morando, le preguntó, ¿y desde aquí, de Sitges, què podem fer? Feia referència al frontal marítim. I moltes vegades el que té de fer el govern municipal és, des d'aquí, què es pot fer? I no escudar-nos en competències que tenen altres administracions i amb aquestes excuses des del municipi no fer res. Per això dono les gràcies al grup de Fets per Sitges, que em va fer diverses puntualitzacions, diverses, fins i tot esmenes que es van corregir, i demano que, jo sé que com vostès utilitzen un to partidista i com la presenta Vox probablement no s'aprovarà, però com a mínim jo el que vull és que la tinguin en compte aquesta qüestió, perquè Vox es preocupa de la seguretat dels ciutadans, es preocupa del transport ferroviari, i entenem que això a futur és com a mínim important que tinguin tota la informació i que estigui enllestit qualsevol procediment d'emergència en defensa dels ciutadans de Sitges.
Moltes gràcies. Paraules a aquest punt. Senyora García.
Gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Gilabert, evidentemente el Partido Popular, aunque sean mociones de Vox, y siempre que han sido mociones de Vox sensatas y con sentido común y con lógica y con, bueno, y con razón, pues hemos votado a favor sin ningún problema. Pero no es el caso de esta moción que presenta usted hoy. Hacía usted referencia a la situación de la crisis ferroviaria que vivimos en Sitges. Hombre, evidentemente tiene usted toda la razón y, vamos, creo que la crisis ferroviaria en el conjunto de Cataluña es de una magnitud, vamos, indescriptible. Vivimos una de las peores épocas ferroviarias, pues todo eso agravadas con los accidentes que hemos tenido, ¿no? Decía usted que esta moción la presentaba, que era como una orientación, que ha dicho que no era rigurosa ni literal. Hombre, usted pide aquí una serie de compromisos concretos, y yo creo que aquí lo que le pasa es que usted confunde las competencias, porque le pide al Ayuntamiento de Sitges una serie de actuaciones en las cuales no tiene ninguna competencia, ni evidentemente tampoco recursos, porque no los debe tener. En concreto, mire, en el primer punto, habla de cumplimentar el DUPROCIM en conformidad con el plan de actuación del PROCICAT. Mire, el DUPROCIM ya está completado absolutamente en todo lo que marca el PROCICAT respecto al riesgo de transporte por ferrocarril. No hay que cumplimentar nada, no hay que cumplimentar nada. Usted dice que hay que hacer un seguimiento constante del estado de los tramos ferroviarios. Es que el ayuntamiento no tiene competencias para hacer eso, solo faltaría. Ni tiene competencias ni tiene recursos para hacer esto. Hombre, digamos las cosas por su nombre. En concreto, en la página 226 del DUPROCIM describe las fases de prealerta, alerta y emergencia en las que Sitges puede verse involucrado. O sea, está más que cumplimentado, no hay nada más que cumplimentar. En el segundo punto, usted habla de los puntos negros. Puntos negros, entiendo que son estos puntos de riesgo que ADIF, la Generalitat y el Ministerio han encontrado en cuanto a los puntos, a las situaciones de riesgo que hay en las líneas ferroviarias. Porque el resto de puntos de riesgo tienen ya una adecuada planificación en materia de protección civil. Y estos puntos negros que dice usted en la moción son puntos solucionables. Por tanto, el redactado que hace aquí es que no tiene absolutamente nada que ver. El tercer punto dice instruir a Protección Civil. Mire, Sitges no dispone de una unidad de Protección Civil como tal, sino de un departamento en Pruellas que se encarga de la Protección Civil. Pero en cualquier caso no tiene una unidad de Protección Civil como tal. Además, este departamento, que se encarga de la protección civil, está supeditado también al DUPROCIM, que a su vez está supeditado al PROCICAT. Por tanto, no tiene tampoco sentido el punto 3 que dice usted. El punto 6 dice encargar un informe económico para valorar las necesidades presupuestarias derivadas de la implantación de las medidas de prevención. Es que las medidas de prevención son competencia de ADIF, no son competencia del ayuntamiento. Voy acabando, señora alcaldesa. Además, el SEM pues incrementará una unidad a partir del 8 de mayo, creo entender. El punto 9 dice identificar y establecer la protección específica de centros sensibles. Es que estos ya están detallados en el DUPROCIM, incluso con coordenadas están detallados. Yo creo que ustedes, señor Gilabert, no se lo han leído bien. Esta moción es populista, oportunista y, en cualquier caso, confunde absolutamente las competencias. Y se lo dice una concejal que está en la oposición. Pero creo que las cosas hay que explicarlas por su nombre y tampoco hay que dar la sensación de que, bueno, de que todo lo tiene que hacer el ayuntamiento. Acabo, señora alcaldesa. Y en el punto décimo, crear programas de formación específica en emergencias ferroviarias. Lo que se debe crear es la formación para implementar el DUPROCIM. Eso es lo que hace falta, no lo que dice usted en este punto. En cualquier caso, repito, es una moción oportunista, populista y que en cualquier caso no se ajusta a la realidad de lo que tiene que ser.
Tenim un altre torn, si no, perquè si no...
Sí, acabo.
Vinga, més paraules n'hi havien? Senyor García.
Gràcies, gràcies, alcaldessa. Bé, la senyora García ha fet una explicació molt raonada i molt raonable del que jo volia explicar, però miri, nosaltres començarem recordant una cosa essencial. La seguretat ferroviària no és un terreny sembrat d'improvisació o mancat d'una regulació estricta i normalitzada. Tot el contrari, senyor Gilabert, existeix un marc europeu, estatal i català extremadament rigorós. La Directiva Europea 2016/798, els mètodes comuns de seguretat i la supervisió de l'Agència Ferroviària Europea obliguen a tots els operadors a treballar amb sistemes de gestió de risc, auditories i protocols estrictes. A Espanya, la Llei 38/2015 del sector ferroviari i el Reial Decret 929/2020 reforcen aquestes obligacions en la supervisió de l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I a Catalunya, el PROSICAT, i també, que ningú ha anomenat, el Pla Ferrocat, estableixen com han de coordinar-se la Generalitat, operadors i ajuntaments davant qualsevol emergència ferroviària. Tot el que vostè demana en aquesta moció ja està, ja existeix. Vostè ha acabat la seva presentació dient que ja existeix. Aleshores, no entén el sentit d'aquesta moció. Però, mira, per tant, Sitges no part d'un buit normatiu. Ja formem part d'un sistema robust, exigent i en millora contínua. El nostre paper municipal és reforçar aquesta coordinació, no duplicar-la ni substituir-la, com ha dit la senyora García. I com sembla ser que demana vostè la seva proposta. Ara bé, subratllarem algunes idees que entenem que ja han de ser clau. Primer, compartim la necessitat d'actualitzar el DUPROCIM, integrar el risc ferroviari i millorar la formació de la policia local, protecció civil i serveis municipals. Això és coherent amb PROSICAT i Ferrocat i reforça la nostra capacitat de resposta encara que, com ja hem comentat, aquesta regulació a tots els nivells municipals i supramunicipals ja està perfectament regulada i permanentment revisada. Segon, és raonable revisar camins, accessos i punts sensibles de la titularitat municipal, però hem de ser clars, l'avaluació tècnica de la infraestructura ferroviària, la identificació de punts crítics i les actuacions de manteniment corresponen a ARIF i estan supervisades per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. L'Ajuntament pot sol·licitar informació, però no pot emetre diagnòstics paral·lels. Tercer, la creació d'una comissió municipal i d'un registre d'incidències pot ser útil sempre que s'entengui com un instrument de coordinació interna, no com un sistema alternatiu de supervisió ferroviària. I qualsevol sistema d'informació pública ha de basar-se exclusivament en dades oficials, evitant interpretacions que puguin generar confusió o alarma. I acabem amb alguna cosa que considerem fonamental. En moments de preocupació social és fàcil caure en l'alarmisme, però l'alarmisme no salva vides. La coordinació, la professionalitat i el rigor tècnic, sí. No podem posar en dubte els serveis públics essencials que cada dia hem de permetre que centenars de milers de persones puguin exercir el seu dret a la mobilitat amb plena normalitat i amb garanties d'un servei públic de qualitat. Acabo, senyora alcaldessa. Aquest ha de ser el nostre objectiu compartit i no l'enfrontament entre administracions que no serveix més que per alimentar discursos i missatges contraris a les necessitats i demandes de la ciutadania. Defensem la transparència i la millora contínua, però sense alimentar la psicosi col·lectiva. La confiança es construeix en fets, en treball seriós i en respecte als organismes que vegen per la seguretat de tots. Dit això, no volem defugir el debat que ara per ara tenim sobre la taula, el deficient, molt deficient, servei públic ferroviari. Dècades de manca d'inversió en infraestructures, execució pressupostària molt per sota del mínim exigible i uns governs incapaços d'afrontar el necessari reforç dels serveis públics a Catalunya els han portat a una situació límit. Situació que, malgrat les inversions en marxa avui en dia, trigarà molt de temps en donar el millor servei ferroviari per la ciutadania mereix. Augment, millora el fons de serveis públics, sí. A la mínima demagògia i assenyalament, no. Per això no votarem a favor d'aquesta proposta. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Algunes paraules més? Per part de govern, no, només molt d'acord amb les paraules que han dit ara els dos senyors García, senyor i senyora García. I perquè també el públic sàpiga de què estem parlant, el DUPROCIM, que és aquest document únic de protecció civil, ja disposa d'un pla d'emergència municipal, és a dir, és un pla que tenim per totes les emergències que venen en els darrers temps, que són moltes, l'Inuncat, el Bencat, el Ferrocat, com ha dit la senyora García. Per tant, això ja ens organitza en quan hi ha una emergència d'aquesta, evidentment, a més que nosaltres depenem autonòmicament del que diu la Generalitat de Catalunya. I en això, com deia el senyor García ara, tampoc no cal crear alarmisme en el sentit de que funciona i funciona molt bé. I de fet aquí Sitges, ara que hem patit un episodi de Bencat, et cal agrair molt al coordinador de Protecció Civil que tenim a l'Ajuntament de Sitges, perquè ha liderat justament, i aquí els regidors que formen part alguns d'aquest comitè d'emergència que activem, doncs funciona molt bé i precisament només el Duprocim ens obliga a fer simulacres per si passa alguna cosa, i ja n'hem fet un simulacre de despatx que es diu, i precisament en aquest simulacre hi havia el desallotjament d'un tren, si no recordo malament. Per tant, ja estan buscats els llocs, què passaria si s'ha de desallotjar un tren, quins hotels han d'anar, quins passos hem de fer, els punts negres més o menys que nosaltres també anem habilitant. És a dir, és una feina que fa temps que es fa, i és veritat que des de que hi ha un coordinador de Protecció Civil, doncs evidentment que es pot fer molt millor, i penso que en aquest sentit, almenys ara que hem tingut aquest episodi de Bencat i altres, i el de l'Onatge i el de l'Inuncat, i en fi, que en venen sovint, funciona correctament. Però tal com deien, vostè diu, què podem fer nosaltres des d'aquí, què fa l'Ajuntament? Doncs evidentment el Duprocim, actuar com cal actuar, i en les coses que no són competències nostres només podem fer que exigir, denunciar i col·laborar. Per exemple, el pont dels ocells. El pont dels ocells ha estat una denúncia que hem fet nosaltres, que s'ha d'arreglar, i ara Adif ha dit, venim a arreglar-ho, venim, i nosaltres col·laborarem al màxim. Si necessiten la policia local pel tema de la mobilitat, si necessiten la brigada per fer el que sigui, col·laboració màxima, però denúncia o exigir que hi hagin coses que no funcionen, que s'arreglin, com en el cas del pont dels ocells. Per part del govern, evidentment, també votarem que no. Senyor Gilabert, per primera volta.
Sí, muchas gracias, alcaldesa. Bueno, decir que con sus dos intervenciones, implícitamente lo que han hecho es darme la razón. Darme la razón y explicaré por qué. Ustedes han dicho, y usted, señor García, acaba de decir de que está de acuerdo de que se tiene que cumplimentar el Duprocim en estos aspectos, claro. Y usted, señora alcaldesa, ya ha dicho de que ya han detectado algunas cuestiones, claro. Y lo que único que pide esta moción es que esto se sistematice. ¿Qué significa sistematizar? Que no sea el criterio, al albur, de que un día el alcalde, un regidor, pues vaya y vea alguna cuestión, lo denuncie. No, no, no. Que esté reglado y haya una comisión de seguimiento municipal. No se confunde ningún tipo de competencia, señora García. Aquí lo que se habla es de competencias que precisamente son del Ministerio, algunas competencias que son de la Generalitat, y el Ayuntamiento tiene muy pocas competencias, precisamente por eso. Precisamente por eso es la finalidad de esta moción, es qué se puede hacer desde el Ayuntamiento. Y de hecho, lo han dicho ustedes. Si lo han dicho ustedes, si es que en el Duprocim es verdad que ya viene reflejado. Si ya lo dice la moción no dice de que se incluya, dice de cumplimentar, que se tiene que cumplimentar, se tiene que abundar, como ha dicho el señor García, en ese aspecto, si lo han dicho ustedes mismos. Y aquí no se confunde ninguna competencia, señora García, porque hay cuestiones que afectan y se tienen que remitir a las otras administraciones competentes. De hecho, hace referencia a ella, si quiere le vuelvo a leer el punto número quinto, que es crear una comisión municipal de seguimiento de infraestructuras ferroviarias con funciones de evaluación continua, no suplanta nada, sino que solamente es una función evaluadora de riesgos y canalización de incidencias hacia las administraciones competentes. Hacia las administraciones competentes. Aquí no se confunde ningún tipo de competencia. Ahora bien, no me extraña la intervención que se ha hecho desde la oposición, que es al unísono el Partido Socialista y el Partido Popular, que van de la mano en muchos sitios. Así es, entre ellos gobiernan juntos en su municipio. O sea, en su municipio, ¿quién gobierna? El Partido Socialista con el Partido Popular. Esa es la realidad. Y como se acercan las... No hay ningún problema, pero esa es la realidad. Y como se acercan elecciones y ustedes lo que buscan es pactar el Partido Popular con el Partido Socialista, igual que en muchos sitios, pues van de la mano el Partido Socialista y el Partido Popular. Vox no está en cuestiones de componendas y pactos. Vox no me interrumpa, señora García. Yo solamente hago una foto de la realidad. Yo solamente digo que en muchos municipios gobierna el Partido Socialista y el Partido Popular y van de la mano. Y yo lo que digo es que Vox no está por componendas, simplemente está para reflejar la realidad y hacer propuestas en beneficio de los ciudadanos.
Tenim una altra ronda d'un minut cadascú, si algú més el vol utilitzar. Endavant.
Gràcies, senyora alcaldessa. No, a mi me sabe mal que no haya usted entendido nada de nada.
No, yo he entendido todo.
Vaya, pues por eso se ha quedado usted solo.
Como siempre.
Vaya, vaya. Y recordarle que ustedes a lo único que pueden aspirar en esta vida y en este mundo es a pactar con el Partido Popular. Nosotros pactamos con quien haga falta. Tenemos pactos municipales con el Partido Socialista prósperos. ¿Dónde está el problema? Es que ustedes ni tienen alcaldes, ni tienen concejales, ni gobiernan en ninguna parte. Y donde pueden gobernar, ponen todos los palos en las ruedas para no gobernar. Entonces no vengan aquí dando lecciones de nada. De nada. Además, ustedes son... ¿Sí? Ahora hay muchísimos. ¿En Cataluña en cuántos? Ah, vale. Bueno, esto no es un debate. En cualquier caso, señor Gilabert, le recuerdo que ustedes a lo único que pueden aspirar en esta vida... es a pactar con el Partido Popular. Nosotros pactamos con quien haga falta. Con los comunes, con Esquerra Republicana, con el Partido Socialista, con Junts, con quien haga falta.
Moltes gràcies, senyor García.
Alguna cosa tendrem que dir nosaltres també, senyora García, no es vingui arriba. Senyor Gilabert, vostè va començar aquest mandat, i estou molt alt, però la seva ignorància l'està baixant d'aquest pedestal que va començar vostè al principi d'aquest 23. Vostè mateix l'ha dit, i diu vostè que l'ha dit jo. Vostè presenta una moció d'una cosa que ja existeix, per fer una cosa que ja es fa... per nomenar una institució que ja existeix per fer una feina que ja fan. No sé, de veritat, no sé què vol. Nosaltres ja van dir, ja fa molt de temps, fa 3 anys gairebé, que van dir que no aprovaríem mai cap moció que vingués de l'ultradreta, començant en aquest cas, però és que, a més, l'estem dient que aquesta moció que vostè presenta no té cap sentit, perquè és una cosa que ja existeix, que ja està en marxa i que ja n'hi ha una prevalència d'actuacions amb el Duprosim, el Procicat, el Ferrocat i tots els plans de prevencions que tenim a Catalunya. Bé, jo crec que ha baixat vostè molt el nivell, a mi ja me va bé, però, senyora García, nosaltres també hem de dir alguna cosa. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Gilabert, per tancar.
La ignorancia es de usted cuando usted mismo se contradice, señor García, cuando usted ha dicho de que están de acuerdo con algunos puntos de la moción en que se tiene que complementar y se tiene que abundar en lo que solicita esta moción, que es en el Duprocim, si usted mismo lo ha dicho. Usted mismo lo ha dicho. Y señora García, no diga usted porque Vox gobierna en varios municipios de España. Sí, gobierna en varios municipios de España, tiene alcaldes y tiene concejales de gobierno. En algunos sitios con el Partido Popular, sí, pero el Partido Popular lo que en el fondo lo que quiere y es lo que busca es pactar con el Partido Socialista. Van de la mano con el Partido Socialista y el Partido Popular en muchos municipios, es verdad, de la provincia de Barcelona y de Cataluña, ¿con quién pacta? Con el Partido Socialista y gobierna con el Partido Socialista.
¿Y dónde está el problema?
No, pero si yo no me interrumpa, que no le digo que no haya ningún problema, que por eso van ustedes de la mano. El Partido Popular y el Partido Socialista van de la mano y hacen una intervención respecto a algunas cuestiones que ya me pueden insultar lo que quieran, ignorante y tal, que ustedes mismos reconocen que son necesarias por lo menos cumplimentar y abundar en ellas.
Moltes gràcies. Passem ara ja a la votació. Recordem que estem en el punt número 6, que és... la proposta d'acord del grup polític municipal de Vox per a la prevenció dels riscos ferroviaris, la protecció de la població i resposta a emergències causades per infraestructures ferroviàries. Vots a favor.
2 vots a favor.
Vots en contra.
19 vots en contra. No queda aprovat.
Moltes gràcies.
11:56 minuts, els darrers minuts dedicats a apuntar-los quatre coses més enllà de la intervenció, com els deien, de la propietat del Bar Cox i de la pregunta que va portar implícita. Els grups polítics van centrar bona part també de les seves preguntes en l'assumpte de la negociació amb el Ministeri sobre, diguem-ne, el litoral així en general, alguns mostrant el seu enuig pel fet que els portaveus no havien tingut coneixement en el detall de tot el que han estat aquestes negociacions amb el Ministeri.
Correcte, Joan. L'alcaldessa va respondre que, donat que va anar a Madrid el dilluns, l'entrevista en aquesta casa la tenia el dimarts al matí, aleshores tot l'entrevista a la Generalitat va ser immediatament després de l'entrevista aquí, que per tant va anar tot molt cavalcat i es va fer finalment abans la roda de premsa que la informació als portaveus municipals, cosa que, com comentaves, li van alletjar aquests portaveus de l'oposició.
Per tant, està per veure ara, bé, com que hi ha d'haver més negociacions el dimarts que ve, hi ha aquesta reunió amb costes, etcètera, etcètera. I en l'apartat de les preguntes del públic, més enllà d'aquestes del Bar Cox, l'Obert Montserrat, amb una intervenció sobre l'ús de la bandera de Sitges com il faut segons la normativa, i també el prec de que la Moixiganga pugui entrar en el futur en la llista de patrimoni immaterial de la humanitat i com s'hauria d'establir tota aquesta petició. El senyor Òscar Heredero, veí de les botigues, parlant d'un cas que en Joan ens comentava, esclar, és que a dreta llei hi ha tot el dret a demanar això.
Correcte, que és que la seva filla, que està escolaritzada a Sitges, doncs tingui dret a accedir al centre a partir de l'any que ve que ha de venir l'Institut de Sitges, doncs tingui dret al transport escolar fins al seu centre educatiu. Clar, molts estudiants de la zona de les botigues han anat històricament cap a Castelldefels.
Òbviament per una qüestió de practicitat.
Però, clar, i en la situació que està a Renfe, doncs el senyor Heredero comentava, clar, l'hauré de portar jo.
Ahà. I com es pot resoldre això? Perquè l'alcaldessa va comentar que l'autobús a demanda també és una qüestió molt complexa de poder gestionar perquè no hi ha tanta demanda.
Sí, i de fet va explicar l'alcaldessa que fins i tot les tres línies d'autobús són deficitàries.
Absolutament estan deficitàries. Uh-huh. I el ple va acabar amb la intervenció d'Eric González Herrero, veí del carrer Carreta, molt, molt molest per un conjunt d'obres que han tingut lloc al costat de casa seva, i després va fer una intervenció molt, molt encesa també, diguem-ne, molt crítica vers la classe política i anunciant també la creació d'una plataforma a través del correu electrònic per sitges@gmail.com. I així va acabar el ple municipal d'ahir, que, com els dèiem, va tenir com a punts d'unanimitat aquests tres que els comentàvem, i la resta, aquest rum-rum d'aquest vídeo, diguem-ne, que ha anat travessant les xarxes. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
Demà més, que ja serà divendres, sembla com si fos ahir i avui fa 15 dies de l'arribo. Se'n recorden? El vent, que vés a saber si ho farem, si no ho farem. Doncs mira, 15 dies ja han passat. 15 dies. I demà, segon divendres de Quaresma. Que passin un molt bon dijous. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.